COPE Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 18 de març. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells els de cantar a capella i treballant com a instrument únicament la veu. Ho farem amb el Jordi Forcadell de Humphreys Quartet. Tindrem mi el doctor Suárez, que ens donarà els trucs de bellesa més innovadors, i parlarem del Festival de Literatura Mot. Compartirem uns riures amb l'actor Joan Pera, actual protagonista de l'obra Júnior al Teatre Condal de Barcelona, i us donaré una proposta per anar al teatre amb els petits de la casa, La Princesa i El Pèsol, al Jove Teatre Regina. A més, compartirem diferents propostes d'oci. Si coneixes algú que té algun hobby curiós, tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana. Benvinguts. Com sempre en el programa, parlem de diferents hobbies curiosos, que per cert, si tu en tens un o algun amic, amiga teva en té algun i ens ho voleu explicar, ho podeu fer enviant un email a camins.catalunya@cope.es. Tots hem cantat des de ben petits, o bé sigui plorant, o bé sigui per expressar algun tipus d'emoció. Però hi ha persona que aquest cantar el porta més enllà d'un hobby i, finalment, a una professió, només treballant únicament i exclusivament amb la veu. I per això ens ho explicarà el Jordi Forcadell, que ell canta i només treballa amb la veu, és el seu instrument màgic. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Jordi, formeu part, heu fet un grup, o teniu fet un grup, que és el Humphreys Quartet, en el qual canteu a capella.
Sí, això mateix, sí, des de fa 13 anys ja.
13 anys, Déu-n'hi-do. I cantareu 14?
No, quants més ja en tenim.
En quin moment vas decidir de dir, això és lo meu, ja vull cantar i vull treballar amb la meva veu?
Va ser un camí bastant natural. Jo des de petit vaig estar estudiant música no només a l'escola, sinó que anava a una escola de música, i allà, doncs, a part de les coses solfeig i de l'instrument, dels instruments que feia piano i després fer saxo, doncs hi havia la coral de l'escola de música i allà vaig començar a cantar. Llavors, bé, va ser una cosa que em va agradar i a poc a poc, doncs, vaig anar buscant altres camins, doncs, que m'anessin portant a poder cantar cada vegada més i, bueno, trobar noves experiències.
I quants components sou al Humphreys Quartet?
A Humphreys som quatre nois.
Sou quatre. I com us vareu trobar entre vosaltres?
Doncs mira, dos dels components són de Mataró i estudiaven al mateix institut i cantaven a la coral d'allà. I es van trobar en una trobada del 50è aniversari de l'institut i, bé, parlant entre ells, ostres, no? Tu estàs cantant, jo també, estaria bé buscar algun projecte que... no? Diferent al que hi ha actualment. I llavors, en gener, doncs, estava amb els altres dos del quartet, que som el Juan i jo, doncs, cantaven un cor de Barcelona, de música, música clàssica, que era completament diferent al registre que fem nosaltres ara, i ens va fer la proposta de formar aquest grup, i des de llavors vam provar-ho, i ens va agradar, i hem quedat enganxats.
Doncs posarem alguna cosa per escoltar vostra, escoltar algun trosset del que canteu, perquè és complicat, tan sols amb la veu, doncs haver de fer una bonica sintonia, perquè feu versions o són cançons vostres pròpiament?
Doncs l'estil de la música de barbershop, de la música de barberia, és un estil on es canten versions, no es fan temes propis, sinó que és un estil que agafa cançons que existeixen, sobretot del blues, del jazz, del rock, i les passa, doncs, pels sedars d'aquest estil de música. Llavors, sí que el que hem fet nosaltres amb el temps és fer-nos els nostres propis arranjaments dintre d'aquest estil, doncs, per adaptar-lo a les nostres característiques vocals i també, doncs, agafar una mica cançons que ens agraden a nosaltres.
Doncs mira, us recomano que entreu a www.hanfriesquartet.com. Els veureu cantar, que ho fan molt bé. No hi ha cap mena d'endoll, tot i que dic que alguns eren de Mataró, de la meva ciutat, els quals doncs aprofito per saludar, i també a tots els amics que ens escolteu des del meu poble, des de Mataró, poble-ciutat, que és com jo sempre dic, que és una ciutat però que té un esperit de poble, o això passa en moltes ciutats, que hi ha parts que són com petits pobles. I Jordi, t'agraeixo molt doncs que hagis estat aquest matí amb nosaltres i a seguir endavant per 13, 14, 15 o els anys que siguin més, tots els que es puguin.
Esperem,
moltíssimes gràcies.
Avui us porto un llibre molt i molt interessant, que és el gran llibre de salut infantil per cuidar els més petits, un manual pràctic, amè, i que a més ho abarca absolutament tot sobre els grans dubtes pediàtrics que tenien els pares sobre com cuidar els nens. I per parlar-nos a més, doncs, tinc a la seva autora, que és la Mar López Sureda. Bon dia, Mar.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Encantadíssima que estiguis amb nosaltres. I m'imagino que aquesta feinada d'aquest llibre és arrel de molta feina teva darrere, també d'investigació, de treball. Quant temps t'ha portat el poder acabar fent el llibre, escrivint-lo?
Pues moltíssim, 2 anys. Des de que em varen cridar fins que va sortir, vàrem passar 2 anys, perquè primer vaig pensar en una idea, vaig començar a escriure, després me va agradar més aquesta idea, vaig canviar, la meva editora ja no sabia què fer ni què dir-me, i a vegades per escriure només una frase havia de cercar moltíssima evidència científica. I, a més, en les coses normals del dia a dia, o les coses més bàsiques, a vegades són més difícils d'encontrar evidència científica.
Clar, que encara és més difícil, no? Perquè has hagut de, d'alguna manera, experimentar, fer proves, o exactament en què t'has basat, a part dels estudis?
Bueno, en els estudis, en l'evidència científica que hi ha, en les guies de pràctica clínica i en la pròpia experiència com a mare, claro.
I Mar, moltes vegades, clar, quan són petits, saps que hi ha dolències que són reals i altres que són fictícies. Em refereixo que hi ha aquella part psicològica de voler cridar l'atenció. Clar, com es diferencia ben bé? Perquè quan ets mare i sobretot quan ets primerenca, qualsevol cosa que li passa al nen ja és trec el botiquín corrents.
Sí, és que a vegades és molt difícil diferenciar això. Com a mare me passa molt, no?, que a vegades la petita no està bé i no saps realment si és que no està bé a l'escola, no està bé a casa o està començant amb una infecció. A vegades comença a fer moltíssimes rabietes i rebequeries, i en el dia següent dic, vale, és que estava malalta, va començar amb febre, no? I empitjora molt, bueno, les rebequeries són normals, tots els nens les tenen, però quan empitjoren, a vegades hi ha una causa, està molt cansada, està dormint malament, a vegades està malalta, no? I és cert que a vegades pues, pot costar diferenciar això, però penso que és algo més d'instint com a mare que te diu que el nen no està bé o sí que està bé.
O sigui que hi ha gran part de la intuïció femenina aquesta de mare, no? Aquesta connexió amb el fill. I, per altra banda, en aquests últims anys, abans la medicina era com molt quadriculada, sobretot, i en aquests últims anys es profunditza més, justament el que dèiem, no?, amb l'estat d'ànim, amb el que afecta doncs, com els hi parles, els nens, el que es diu, que és molt important. O sigui, hi ha un component important també de la comunicació i de la part psicosomàtica, a part de la física.
Moltíssim. Moltíssim. Com fas tu a casa, tu ets un exemple, no? Pels nens. Si, per exemple, tu jugues sempre amb el teu fill a jocs que a tu no t'agraden, al final el nen nota que que tu no estàs, estàs però no estàs, no? I si a vegades has de dir, no? Jo vull jugar amb tu, però aquest joc no m'agrada. Jugam un poquet en aquest joc que t'agrada a tu i després jugam més a perseguir o a pessigolles o a votar o a algo que t'agradi més a tu, no sé. És molt important donar exemple, no només dir que el nen ha de posar límits, el nen ha d'expressar els seus sentiments, però després si tu no ho fas, no tens exemple de com és això, no? De com se posen límits, de com t'has d'expressar, de com gestionar les teves emocions en general.
Doncs aquest llibre interessantíssim, Les respostes de mi pediatra, que val a dir que la Mar, a més ella és pediatra de molts anys a la Clínica Salvà, a Palma. Quin temps us fa, Palma, per cert, aquests dies?
Ara molt de sol, va fer un temps horrible i plovia moltíssim, neu, però ara moltíssim de sol i 20 graus.
Doncs mira, bon moment per aprofitar el dissabte, Mar. I doncs des d'aquí recomanem molt aquest llibre, Les respostes de mi pediatra, que sigui un gran èxit i que ens ho puguis explicar i si n'hi ha algun altre, doncs també ens el puguis venir a compartir aquí en el programa.
Moltíssimes gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cada cop ens apassiona més la medicina estètica perquè ens agrada sentir-nos bé. I el trobar-se bé per fora també ens fa sentir-nos bé per dins. Però cada cop també hi ha més novetats en aquest aspecte. I per parlar-nos-en, per donar-nos a conèixer aquestes novetats, tenim el doctor Òscar Suárez, de MD Clíniques. Buenos días, Òscar.
Buenos días, Raquel. Encantado de estar aquí nuevamente.
Encantada de que estés con nosotros. ¿Y nos puedas explicar estas novedades estéticas que van saliendo?
Sí, claro. Acabamos de salir del evento, uno de los eventos de Europa más importantes en medicina estética, que es la SEME, que le llamamos nosotros los médicos estéticos, y otras especialidades que hacen medicina estética. Y acabamos de tener una reunión de expertos, se ha expuesto muchísimas novedades. Hay un par de novedades que están súper, súper en auge. Uno es lo que llamamos rellenos avanzados, que son los llamados estimuladores de colágeno, que no muchas personas lo conocen, poco a poco lo vamos introduciendo con los pacientes.
Lo que sería bioestimulación... sería esto, que es una de las novedades. Y la parte, por ejemplo, del colágeno, en sí la piel sola se va regenerando este colágeno. ¿O qué pasa con los años? ¿Lo vamos perdiendo? ¿Va cayendo? ¿Qué ocurre?
Un poco de todo realmente, ¿no? Hay factores extrínsecos como, por ejemplo, el sol, ¿no? La polución, pero hay factores intrínsecos también como el mismo deterioro de las células que ocurren a todo nivel, vamos produciendo cada vez menos productos propios, dentro de los cuales podemos mencionar a las hormonas mismas, ¿no? Que tanto hombres como mujeres lo vamos a sufrir, pero también sustancias como el colágeno, la elastina, que son producidas por unas células muy pequeñitas que se llaman fibroblastos, que esta creo que es la célula que toda la gente que está envuelta en medicina estética la queremos mucho, ¿sabes? A esta célula, porque es la que realmente todos los tratamientos van enfocados en despertarla, ¿sabes? Es como darle un toque a esa célula y decirle, venga, basta de dormir, vamos a producir más colágeno.
Madruga.
Correcto, sí.
Yo lo que me preocupa bastante, por ejemplo, es que durante el día no me acuerdo prácticamente nunca de beber agua. Y es tan importante para la hidratación de la piel, pero además también para la sequedad. Y la sequedad, al final, entre el sol, el beber poca agua acaba causando manchas en la piel. Y eso creo que también hay tratamientos que pueden ayudar a paliarlas o incluso a quitar esas manchas.
Sí, una piel que está bien cuidada y de mejor calidad e hidratada, tiene un grosor de la epidermis, digamos, y de la dermis, que son estas primeras dos capas que encontramos, lo suficientemente gruesa, digamos, para hacer que otras cosas que están por debajo, otras estructuras, no sean tan visibles. Eso, por ejemplo, podemos ponerle de ejemplo el área de los párpados, ¿no? Que es un área que a muchos nos importa y a veces decimos, es que tengo ojeras, pero las ojeras, claro, a veces están por hundimiento, por la bolsa de grasa, pero muchas veces es porque se ve, digamos, un poco lila. Pero eso es porque la piel está tan delgada que deja traslucir, como si fuera un vidrio, los vasos sanguíneos y los linfáticos y las venas que están por debajo, ¿no?
I és important, doncs, cuidar-se, beure suficient aigua i, sobretot, informar-se bé del tractament que necessitem cadascú de nosaltres. Per això et facilito el telèfon de MD Clíniques, on trobaràs el doctor Òscar Suárez, al 607 90 94 44. 607 90 94 44, que són al carrer Brusí, 48, a Barcelona. Així que podeu anar a visitar, informar-vos sense compromís. Y si vienen de parte del programa, ¿pueden tener esa primera visita informativa gratuita?
Así es, esa primera visita va a ser totalmente gratuita, viniendo de vuestra parte, por supuesto que sí.
Doncs us podeu informar sense cap mena de compromís al 607 90 94 44, 607 90 94 44, 44, porque cuidarse es salud. I és importantíssim. Gràcies, Òscar.
Moltes gràcies.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Des del dia 16 fins al dia 25 de març tenim el Festival de Literatura MOT, que es celebra entre Olot i Girona. I per parlar-nos amb més tenim el seu comissari, l'Àlex Martín. Bon dia, Àlex.
Bon dia.
Àlex, què hi trobarem en el MOT, aquest Festival de Literatura?
Doncs bé, un MOT enguany dedicat al tema de la por, amb el títol Pànic, Literatura i Por, i trobarem doncs, un festival molt, molt obert, molt eclèctic, en el que volem tocar doncs, totes les manifestacions de la por, des de molts angles i des de molts vessants. La por individual, però també la por col·lectiva, i sobretot un festival que pretén ser doncs, molt social, no? És a dir, tractar el tema de la por és un tema molt... des d'una perspectiva molt, molt com a societat i com a individus.
És que és molt i molt important la por, i no em refereixo a tenir-ne, sinó al contrari, que les pors ens limiten, ens frenen, i és un tema que podríem estar hores parlant-ne de què s'ha de fer per combatre la por, com superar-la, com poder doncs, sortir a vegades del punt d'aquest de confort en el qual també ens quedem per culpa de la por. Fins al dia 25 de març hi ha diferents activitats i, per exemple, avui dissabte, dia 18, quines trobem com a rellevants?
Bé, doncs avui dissabte el que tenim són tres activitats. A les 12 del matí tindrem una taula dedicada a la por a la realitat. Ja sabem que darrerament el tema del true crime i la còmica negra doncs està en solfa, i tindrem, per exemple, la Núria Cadenes, la Fàtima Llambric, el Marc Pastor i la Maica Navarro, i aquesta tarda tenim una xerrada a les 6 que parla de terror urbà i perifèric, és a dir, el protagonista, la por a les ciutats i la por a les perifèries, amb l'Andreu Martín i el Josi Falmaimuni i la Inés McPherson, i tanquem aquesta setmana el MOT amb la conversa La injustícia de la justícia, amb la xerrada entre el Massimo Carlotto i el Xavier Graset.
Doncs déu-n'hi-do, que hi ha la tira d'actes. Per aquells que ho vulgueu consultar, vulgueu saber quins actes concrets hi ha cada dia, podeu entrar a festivalmot.cat. I com ho portes, això de ser el comissari de l'acte, Àlex?
Bé, sense por.
Això t'anava a dir.
Sense por i amb empenta. No, la veritat és que molt contents perquè hem aconseguit fer el festival que volíem, un festival, doncs, això, que com et comentava, toqués la por des del punt de vista de l'angoixa, del pànic, de la fòbia, del dolor, vulnerabilitat, és a dir, que d'alguna manera totes les pors, que tothom que s'acosti al MOT, doncs, tindrà una por o una altra que li interessarà de manera directa o indirecta, l'haurà patida o l'haurà d'alguna manera viscuda amb algun conegut, familiar o amic, i per tant és un festival doncs, molt actual. No? La por ens limita, però la por també és necessària, i per tant doncs, el que es tracta és de veure que la por no ens va partir del món, però analitzar-les i conèixer les diferents pors, que en tenim moltes des de la pandèmia i se'ns han aguditzat sense cap mena de dubte.
Doncs anem a combatre-les, així que vindrem a aquest Festival de Literatura MOT i t'agraeixo molt, Àlex, que hagis estat amb nosaltres durant aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3.779-03779, serie 123, 1, 2, 3.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m. Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Cataluña y Andorra.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu auto caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Comienza el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 27, 28, 29 y 30 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices. Expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Eagle Club Barcelona.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93 540 8522, 93 540 8522.
Cerrado domingos noche. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
COPE Cataluña y Andorra.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El ball és un art, és màgia, és expressió, i per ser ballarí o ballarina t'has de preparar durant molt temps, és sacrifici, és constància, és feina, però després es noten a l'escenari, i ho saben molt bé la companyia de ballet clàssic de Cuba, Ballet de Camagüey, 32 ballarins en escena que trobarem properament, justament al juny, al Teatre Apolo, per presentar doncs, el Llac dels Cisnes. I per parlar-nos amb més tenim el director de la companyia, el Jesús Sainz. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, buen día.
Jesús, ¿cuánto tiempo se necesita para coordinar a 32 bailarines en el escenario?
Pues necesitan 11 o 12 meses con anterioridad.
Pensaba que me ibas a decir, se necesita paciencia.
Eso es lo que se necesita. En cuanto a tiempo, se necesitan muchos meses. Sí.
Durante mucho tiempo. ¿Y qué hacéis si, por ejemplo, alguno de los bailarines enferma o tenéis, supongo, también otras personas preparadas?
Claro, la compañía, date cuenta, es una compañía que, bueno, los bailarines llevan bailando juntos desde pequeñitos, y se conocen perfectamente, y los roles, es decir, los papeles que interpretan cada uno suelen ser variados. Pueden hacer roles de protagonismo en algún momento determinado, y en caso de lesión o de enfermedad, pues siempre hay otro compañero que puede sustituirle perfectamente, sin ningún tipo de problema.
Para aquellos que no te conozcan, que son pocos, pero aquellos que todavía no saben exactamente qué hace un director de una compañía. Y mi pregunta sería, ¿quién es Jesús Sainz? Si te tuvieras que definir, bueno, ¿qué dirías?
Bueno, yo soy un gestor cultural que ha hecho muchas cosas a lo largo de los últimos 30 años. Bueno, por cierto, mi formación profesional principal es de Barcelona. Es del Patty Manning, de la Diputación de Barcelona, que es donde me formé muchos años, y es mi principal bagaje, digamos, en cuanto a la gestión cultural. Yo llegué a un acuerdo con el Ballet de Camagüey hace muchos años para representarles aquí en España y para encargarme de dirigir pues todas las presentaciones que ellos realizaron aquí. Esta vez va a ser la tercera vez que venga a España y nos encanta presentarlo al público catalán, en concreto en el Teatro Apolo de Barcelona.
¿Y durante el año están viajando por todo el mundo?
Bueno, la mayor parte del tiempo están en su ciudad, en Camagüey, ensayando. Pero normalmente hacen una media de 5 o 6 meses y casi la mitad del año que hacen giras internacionales, claro que sí.
Claro, porque hay que decir que también hay un desgaste físico importante. ¿Siguen algún tipo de alimentación, entreno? ¿Tienen que hacer algo especial?
Bueno, lo que tienen que hacer especial es cuidarse físicamente. La alimentación también es una alimentación muy rica en proteínas. Y bueno, y los ensayos diarios, que es lo que más les ayuda a mantenerse en forma. Ellos, daros cuenta que ellos son trabajadores de la compañía, dependen del gobierno de Cuba, y dedican pues mínimo 9-10 horas diarias a trabajar en ello, es decir, a los ensayos y demás actividades complementarias de los ensayos.
¿Y qué veremos todos aquellos que vayamos en junio al Teatro Apolo a ver la compañía actuar?
Pues vais a ver principalmente el título, la obra de ballet clásico, que yo creo que más reconocimiento tiene a nivel mundial, que es El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, que es grandemente conocida, ¿no?, por el público en general, tiene una música maravillosa, romántica, yo diría casi perfecto, ¿no?, lo que hizo Tchaikovsky con esta obra, y un argumento muy emotivo en el cual pues lo que nos narra en definitiva y en el fondo es la lucha de las que tenemos todas las personas por hacer realidad nuestros sueños, y cómo a lo largo de esa búsqueda de conseguir los sueños pues nos vamos a encontrar de vez en cuando con obstáculos, en algunos casos muy graves, que van a pretender impedir esos sueños. En nuestra obra, porque sabéis que El Lago tiene diversos finales, en nuestra obra lo que triunfa es la ilusión, el amor y los sueños. Y termina bien, la obra termina bien.
No lo digamos lo de que el asesino es el mayordomo, porque si no, no van a venir.
No, eso no termina bien.
No, es fantástico que termine bien, porque no siempre termina bien en la vida, y qué hay más bonito que terminar bien. Eso es fantástico. Pues Jesús, yo te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Recomanem molt als amics que aneu a veure aquesta fantàstica obra, com diu el Jesús, del Llac dels Cisnes al Teatre Apolo al juny. Ja podeu anar adquirint les entrades. A més, una obra que té molt de missatge, perquè tots tenim a dintre aquest cisne, i l'important és creure en nosaltres i en els nostres somnis. Con este mensaje me quedo, Jesús, y a seguir también luchando por los vuestros.
Muy bien, pues muchas gracias, y muchas gracias también a todo el público de Cataluña.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Anem obrint boca, i per fer-ho, què millor que parlar d'un lloc fantàstic com menjar a la vora del mar, rodejat d'embarcacions. Sí, t'estic parlant del port de Belís, al cor del Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, on hi trobaràs el Belís Gourmet, un mar de sabors que s'han de tastar. I entre ells, doncs, tenim Can Jaume, on tenim cuina marinera tradicional. Però per explicar-nos-ho millor, ho farà la Maria. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Maria, vosaltres sou dins el Port Belís, a Sant Andreu de Llavaneres, sí. I si haguessis de definir Can Jaume, quin tipus de menjar hi trobarem?
Bueno, nosaltres tenim un menjar molt tradicional i també molt del temps. Ara mateix, per exemple, estem amb els pèsols de Llavaneres. Nosaltres fem un tipus de pèsols de la mateixa manera que el Jaume, de la mateixa manera que els feia la meva àvia, els pèsols ofegats. Són pèsols de Rufal, on només els tenim per aquí de Llavaneres, saps?
I els ofegueu vosaltres, o els ofegueu amb l'aigua de mar aquesta que teniu aquí al costat?
Els ofeguem nosaltres. És la manera de fer-los, que es diuen ofegats. I s'ofeguen amb el mateix caldo que fan els pèsols. En aquests pèsols no necessiten ni aigua, ni sucre, ni res, perquè hi ha gent que es pensa que hi ha de posar sucre. No. Són pèsols molt naturals, amb un sofregit molt suau, d'all i ceba tendra, i molt poca cosa, perquè tinguin el gust de pèsol.
Ostres, doncs ara que has dit això del sucre, Maria, jo em fixava com la meva àvia cuinava la pasta, els macarrons, i sempre veia que tirava una mica de sucre, i un dia jo li vaig preguntar, quan era petita, i em va dir que era per això, per treure-hi una mica l'acidesa o l'amargura aquesta.
Sí.
Llavors, s'ha de fer o no s'ha de fer això de posar sucre?
En els pèsols no. A la pasta no hi entenc tant, no ho sé, però en els pèsols segur que no.
Val, o sigui que ja sabem que els pèsols no hem de posar-hi sucre, eh?
Si són els pèsols garrofals nostres, no necessiten sucre. Clar, si són uns altres pèsols, perquè siguin dolços, a vegades hi ha gent que els hi posa, i nosaltres només fem aquests de pèsols, i no hi posem sucre. Llavors, en altres temporades, pues fem una mica tot. Quan ha sigut ara temporada de carxofes, també es fan carxofes, xip de carxofa, tenim moltes classes de peix i de paelles. De peix hi ha, bueno, el peix a la brasa, el peix a la sal, el forn, i de paelles, pues bueno, tenim moltes classes de paelles. L'arròs negre, la paella marinera normal, la tota pelada, una paella que és amb verdures i bacallà i botifarra negra. Hi ha molta classe també de paella.
Bueno, ens està entrant molta gana, eh? Sabem que doncs un lloc molt màgic també per poder gaudir d'aquest menjar justament on ets, al Port Balís, perquè més de dilluns a divendres aquells que vinguin a menjar al Port Balís tenen l'aparcament gratuït a Sant Andreu de Llavaneres, que són el cor del Maresme.
De dilluns a divendres tenen l'aparcament gratuït. També el que nosaltres fem és esmorzars. Nosaltres fem esmorzars de plat. En Jaume fa uns alferrats amb patates i una cansalada del coll confitada, que és molt bona. Es fan molt de peix de les sardines, el seu tonillo fregidet, amb un vinagre calent per sobre.
Bé, el que farem, Maria, és que vinguin i ho averiguin, això, que vinguin a Can Jaume i sobretot que vagin al Balís Gourmet, perquè trobaran doncs diferents restaurants, locals, d'oci els 365 dies de l'any, i podeu trucar per informar-vos al 93 792 9900, 93 792 9900, tot un mar de sabors que s'han de tastar, i en aquest cas doncs avui hem parlat amb la Maria de Can Jaume. Maria, moltíssimes gràcies i vindrem a provar els vostres plats.
Ja ho sabeu. Moltes gràcies a vosaltres.
Una obra fantàstica, meravellosa, i a més pel que diu, m'agrada molt el que fas. Important aquesta frase, important dir a les persones que tenim a prop, no només allò que no ens agrada, sinó també allò que ens agrada. I la que millor ens pot explicar i parlar d'aquesta obra que trobem a l'Aquitània Teatre és una de les seves protagonistes i actriu, l'Anesa Vidaurrasaga. Bon dia, Anesa.
Hola, molt bon dia.
Doncs t'has posat en la pell d'aquest paper juntament amb l'Elías Torrecillas, la Maria Garrido i el Jordi Soriano?
Doncs, mira, a hores d'ara encara no et sabria explicar com ens hi hem posat, més que res, perquè, bueno, tot just ara hem començat a fer les prèvies i en el procés d'assajos jo crec que el que ha passat sobretot és que hem tingut un director, que és l'Edu Periques, que ens ha permès jugar moltíssim. I crec que aquí està la base i la raó de ser d'aquest espectacle, no? És aquesta comèdia que, a més a més, està des de fa, com no sé, 20 anys, que està funcionant també a París. És aquesta comèdia que també ja es va fer el 2009 aquí a Barcelona i que ara se li ha donat una revisió, una raspallada, perquè era un text que el 2009 ara hem vist que havia quedat ja una miqueta desfasat, i que, com et deia, jugant, provant, deixant-nos crear també els actors, hem arribat allà on som. I encara estem en període d'evolució, encara estem trobant-li coses. I crec que cada dia que fem funció passen coses noves. I pel que fa al nou personatge, com tu em preguntaves, aquesta Cris, què et diré? És d'aquests personatges tan divertits de fer, perquè són tan allunyats, en aquest cas està tan allunyada de mi, que són els que són un repte.
És un repte, clar, com sí, deies, no? Per aquells que no sàpiguen de què va l'obra, el Santi, sí, la Cris, en aquest cas la Cris és el personatge que fa l'Anesa, esteu de camí per passar un cap de setmana a casa d'uns amics, no? El Joan i la Carla. Sí. I què passa, sense fer spoiler, que es pugui explicar?
Bueno, el que sí que es pot explicar, aquests dos personatges, el Santi i la Cris, són aquests, què et diria, aquests urbanites, aquesta gente que, no, que se habla en català, en castellano, que, no, que tenen la vida resolta, que no els hi falta de res, benestants, etc. I que tenen aquests dos altres amics, el Joan i la Carla, que en un moment determinat potser podríem aprofitar, no, el post-pandèmia, decideixen anar-se'n a viure al camp. Val? Aleshores, és veure com aquesta relació, de cop i volta, bueno, es distancia, no? És com que de sobte, bueno, aquests s'adonen que ja no tenen tantes coses en comú com les que tenien abans quan aquests companys vivien a Barcelona, no? Diguéssim. I de cop i volta, pues, es troben anant a veure'ls allà al camp i bueno, ells tenen una opinió sobre el per què se n'han anat, sobre la seva manera de viure. Tenen la sensació de que han canviat molt, que ja no tenen res que els uneixi, però bueno, decideixen anar igualment, no? I els spoilers no passa res, això es pot explicar, però tot arrenca d'una conversa telefònica, o sigui, d'un telèfon mal penjat, on aquests companys, el Joan i la Carla, des de casa, senten com el Santi i la Cris estan despotricant d'aquests dos.
I llavors, a partir d'aquí veiem què passa, però em sembla que és una comèdia increïble, molt divertida, més d'un 1.800.000 espectadors a París,
sí,
per
senyora.
Tant, aquí no serem menys. Aconsello molt als amics que vinguin a Aquitània Teatre a veure-us. Inés, t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
I,
per cert, que us vindrem a veure després, perquè avui teniu funció a 2:15 de 6 de la tarda. Una abraçada.
Vinga,
molt gran.
Us esperem, gràcies.
Into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift, give it
time. I avui us porto una estrena per als petits de la casa, per la família, en fi, per tots. Parlem d'aquesta fantàstica obra de la Roda Produccions, La princesa i el pèsol, que s'estrena al Jove Teatre Regina. I per parlar-nos en més, doncs tenim un fantàstic actor que és un dels protagonistes, que a més protagonista també de la sèrie Bojos per Molière de TV3, és el Ferran Rull. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Ferran, tu fas de pèsol, no?
No, a veure, de fet, és una adaptació del conte clàssic de La princesa i el pèsol, però sí que des de la Roda s'ha volgut fer com una adaptació també, és a dir, traient com molts tocs tradicionals que tenia, bueno, que tenen com tots aquests contes tan antics, i situar-los una mica avui en dia. I llavors hem adaptat una mica la història, i el meu personatge seria el príncep de Dinamarca, és a dir, el príncep que està buscant esposa, que vol trobar-la, bueno, que la família l'obliga a trobar-la a través d'aquesta tradició, que és que la princesa que noti un pèsol a sota d'una pila enorme de matalassos serà la princesa escollida per poder ser la futura reina de Dinamarca.
I t'ha costat molt situar-te en aquest paper o t'ha estat fàcil?
No, de fet, ja des del primer moment ja teníem com bastant clar com ho volíem enfocar, amb un toc amb molt d'humor. El personatge és molt rebel, no li agraden gens tot el tema de normes, de tradicions que ha de seguir pel fet d'haver nascut a la família reial. I llavors és una mica com algú que vol fugir de tot aquest establishment d'alguna manera a la família. Llavors, és un personatge molt fresc i molt divertit de fer.
I déu-n'hi-do, amb lo jove que ets, Ferran, la gran trajectòria professional que portes ja, perquè, a més, des de ben petit ja t'agradava tot l'art escènic, perquè has fet jazz, has fet claqué, comèdia, has estudiat en el teatre musical se't va veure també en el Club Super 3.
Sí.
I tens algun somni de dir, jo m'agradaria arribar fins aquí o m'agradaria fer això?
De fet el meu somni és poder viure d'això. O sigui, és una cosa que realment sí que és veritat que al final, vull dir, vaig començar això estudiant teatre musical, després també he fet algunes coses audiovisuals. Fa poc que he començat a fer doblatge i la veritat és que estic enamoradíssim. Llavors, és com bastant, m'és bastant igual que si és en teatre, si és en cinema o si és doblant, però sí que és com per mi el somni és això, vull dir, poder treballar interpretant o relacionat amb el món del teatre, la interpretació. Vull dir, sí, sí.
Realment poder fer el que t'agrada, que és importantíssim, no?
Això és el somni.
El poder guanyar-te la vida, no ho sé, depèn de si les companyies elèctriques ens deixen a tots.
Bueno, això
serà més complicat, però ho intentarem. Doncs des d'aquí recomano moltíssim als amics que ens escolten que vinguin a veure La Princesa i el Pèsol. I Ferran, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i des d'aquí et desitgem molts més èxits.
Ja, moltíssimes gràcies.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis
escoltem la cançó Compta amb mi del grup Charango de l'any 2004. M'agrada molt el missatge que ens transmet. Diu així: compta amb mi en l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia. Els teus llavis, quan badallis, compta amb mi. Escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte 18 de març, així que queda't amb mi. Fins ara.
I tu i jo en la ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluitar.